Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
La família d'Helena Jubany demanarà avui als Mossos d'Esquadra una demanda perquè es reobri de forma immediata la investigació sobre la mort d'Helena Jubany després de les declaracions que van tenir lloc divendres als jutjats de Sabadell. La jove de 27 anys, que va morir assassinada en un edifici del carrer Calvet Estrella, al nord de la ciutat. El crim va ser l'any 2001 i la investigació inicial va ser força deficient. De fet, les dues famílies afectades per aquest cas coincideixen en afirmar que el jutge tenia una actitud misògena i que va cometre massa errors. El jutge instructor del cas Jubany, ara fa 19 anys, sempre va assenyalar a Montserrat Careta com a la presumpta culpable del cas. La seva germana, Imma Careta, no ha deixat de defensar la innocència de la Montse i aquest divendres, de fet, va ser un dels testimonis davant del jutge que ara porta el cas. Imma Careta, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia a vosaltres.
Quines són les sensacions que teniu la família ara de cara a aquesta reobertura del cas? Esteu veient un canvi de timó? Ho dic perquè sou especialment vosaltres i també la família d'Helena Jubany, ara ho dèiem, els que denunciàveu una actitud misògina en la feina que es feia en aquell primer anàlisi dels fets, no ara fa 20 anys. Creieu que amb aquests 20 anys que han passat l'actitud davant dels fets és diferent?
Nosaltres, a veure, família i amics, creiem que en aquest moment doncs s'estan portant les coses i creiem que s'està investigant i s'estan portant les coses com cal. Esperem que així sigui.
El cas Jubany es va reobrir fa 6 mesos. En aquesta segona investigació, la família Careta doncs ocupa també la posició de testimoni. Com encareu aquesta nova etapa en el cas?
Nosaltres esperem aportar doncs tot el material i totes les proves doncs que ajudin a resoldre el cas i poder arribar a la veritat. De fet, moltes d'aquestes proves o aquest material nosaltres ja el vam aportar fa 19 anys. El que passa que en aquest moment doncs no vam ser escoltats. Esperem que en aquest moment sí.
Les proves, moltes de les que esteu aportant ara i que sembla que estiguin donant llum, són proves que ja teníem fa 20 anys.
A veure, algunes són proves de fa 20 anys, 18, 19 anys exactament, i altres són proves que en principi es van anar recopilant al llarg d'aquests 2 anys, que hi ha un equip de forma altruista, hi ha un equip multidisciplinar treballant en el cas, i s'han aportat proves noves que jo crec que poden ajudar a resoldre el cas.
Com dèiem, divendres declaràveu com a testimoni. Aquesta trobada s'hauria d'haver fet el 4 de novembre, no va ser possible per un problema informàtic. Els jutjats de Sabadell, us preocupa que es vagin produint aquestes dilacions al jutjat de Sabadell? Perquè en el fons teniu també una data límit, no? Hi ha un rellotge que fa tic-tac, no?
Sí,
sobre la prescripció del cas.
Mira, hi ha una data límit pel cas de l'únic imputat que hi ha en aquest tema, però sobretot hi ha una data límit que nosaltres, sobretot, ja portem temps recalcant, de que nosaltres ens agradaria tornar a fer una crida, sobretot de que surtin nous testimonis, perquè hi ha principalment sospitosos que ja van estar en el seu moment assenyalats dintre del cas, que aquests sí que ens queda només un any perquè prescrivi la seva, diguéssim, poder-los imputar o no, que ens queda un any.
Uh-huh. Per tant, voleu que s'esclareixi el cas, però sobretot que no hi hagi ningú que en resulti impune per allò de que hagin passat masses anys, no?
No, mira, està clar, i nosaltres portem 19 anys dient-lo, que l'assassí o assassins d'Helena Jubany resten lliures. I jo crec que Sabadell tindria d'estar sensibilitzat doncs, davant d'aquest fet que l'assassí d'Helena Jubany resta lliure. La Montse Careta és innocent, la Montse Careta no és culpable d'aquest crim i nosaltres sempre ho hem dit, defensarem la innocència de Montse sense fissures.
I entenc que amb el dolor, no?, de com va perdre ella la vida i les sensacions que devia tenir ella per arribar fins a aquest punt, no?
Sí, està clar que és així, de que ella potser al final, és més, nosaltres creiem que si realment és un suïcidi és perquè ella es va donar compte de qui era doncs el principal culpable. Això mateix, aquest mateix suïcidi demostra la seva innocència.
Uh-huh. El jutjat, en aquesta visita que fèieu divendres, què és el que vas explicar davant del jutge, Imma?
Nosaltres vam aportar testimoni, diguéssim, de la nostra vivència personal, dels fets. El que sí que tinc de recalcar una cosa que nosaltres volem que se sàpiga, perquè és una de les preguntes que em va fer en aquest moment la defensa del principal imputat. Nosaltres, quan creu que la persona que ara està imputada, l'únic imputat, a veure, nosaltres no tenim res personal, no tenim cap inquínia. Pensa que nosaltres és l'última persona que voldríem veure imputada. A veure, hi ha una persona imputada que és la parella sentimental de la meva germana, és la persona de la qual la meva germana estava bojament enamorada, tenia un projecte de futur amb aquesta persona, tenien una data de casament. Nosaltres només aportem unes proves que, sens dubte, demostren que l'imputat no va dir tota la veritat en el seu moment, no va dir tota la veritat. A part, hi ha uns fets, hi ha unes proves que demostren la seva culpabilitat. Si ell és innocent, que defensi la seva innocència com la va defensar la Montse. Com família i amics portem 19 anys defensant la innocència de la Montse. Aquestes proves ja fa 2 anys que les ha estat recopilant un equip multidisciplinar, com t'he dit, de persones d'experts, de criminòlegs, de detectius. Va haver en el seu moment 2 periodistes, el Iago García i l'Anna Prats, que també van treballar en el cas i que també han aportat molta informació de la seva investigació. Aleshores, nosaltres no aportem res que no sigui, diguéssim, que proves que poden portar a la veritat. Però tot i així, seguim demanant que encara falten testimonis i falta, doncs, arribar que hi hagi una investigació que portem 19 anys demanant que la facin els Mossos d'Esquadra.
Que voleu que aquesta investigació la facin els Mossos d'Esquadra?
Sí, sí, nosaltres ho hem dit sempre. Volem que es faci una nova investigació, perquè, sens dubte, una nova investigació demostrarà la innocència de la Montse.
En aquest sentit, l'advocat del cas, el Benet Salellas, a la sortida del judici divendres, apuntava la importància de que s'havia desmuntat una de les parts d'aquesta declaració de Santi la Iglesia, que deia que no vivia, no?, amb Montse Careta. És una de les qüestions que va quedar palesa divendres.
A veure, sempre està clar la convivència de l'imputat al domicili. El que passa que nosaltres, inclús quan nosaltres que vam anar personalment a parlar amb el jutge que duia el cas, mai ens va fer cas. De fet, ho hem dit sempre, el lloc que va ocupar la Montse el podia haver ocupat altres persones que estaven en el punt de vista de la investigació. I una d'elles és l'imputat, perquè ell, si realment els fets passen a aquest domicili, passen allà, a un lloc on es desfenestra Valena Jovany, ell estava en aquest domicili, ell podia haver ocupat el lloc de la Montse. Ho passa que nosaltres, des del primer moment, ens vam trobar amb un jutge prepotent i misògen, una persona que mai ens va escoltar. És més, amb la meva germana, a mi, a la meva mare, ens va tractar d'una manera, doncs, estava clar que era una persona molt misògena, molt. I la prova és que va portar a presó 2 dones, la Montse i l'Anna, quan hi havia altres persones que estaven en el punt de vista de mira de la investigació i que tenien tants o més números que elles 2 per estar a presó.
En aquest procés de reobertura del cas, una de les primeres entrevistes que fèiem aquí a Ràdio Sabadell, una de les persones del grup de suport d'Helena Jovany deia que segurament si aquests fets passessin a dia d'avui s'investigarien molt diferent per al canvi de mirada respecte a la dona. Tens la recança que és així, Imma?
Sí, nosaltres creiem que sempre ha sigut així, ho hem dit sempre, i actualment hi ha més consciència a parlar del tema de violència vers les dones. Aleshores, creiem que si en aquests moments es veig d'allò, les coses veixin estar molt diferents. Està clar que estem davant d'un crim masclista, amb un trasfons, doncs, de violència de gènere, i nosaltres creiem que en aquests moments la societat està més conscienciada per tractar el tema d'altra manera.
Aneu cos a cos o mà a mà amb la família d'Helena Jovany també en tot aquest procés?
Nosaltres en aquest moment hi ha 2 investigacions paral·leles que tenen la mateixa finalitat, aportar proves, treballar de cara a que aquest cop se resolgui el cas i arribar a la veritat. Tots dos tenim el mateix objectiu, arribar a la veritat, saber realment què va passar i fer justícia, i nosaltres sobretot fer justícia envers la Montse, perquè nosaltres sabem que ella és innocent, que va ser acusada d'un crim que no havia comès. I això ha portat molt dolor, tant per la pèrdua de... Les 2 famílies hem patit una pèrdua, però nosaltres vam patir, a més, una gran indefensió judicial que va portar a la mort d'un innocent a la presó de Beuràs. La Montse era innocent i això va portar molt dany col·lateral. Penso que les famílies també han patit. Són 19 anys d'un dolor que no... d'un procés que necessitem tancar. Necessitem passar aquest dol, necessitem tancar-ho.
Parlaves de Sabadell abans, deies això, no? L'assassí de l'Helena Jubany segueix lliure i Sabadell hauria d'estar més sensibilitzada. Teniu la sensació que la ciutat no ha estat al vostre costat, que no us ha acompanyat en tot aquest procés?
Durant aquests 19 anys hem estat fent una travessa pel desert, hem estat sols. Pensa que hem tingut els amics de la Montse, l'Anna i el Vladi sempre al nostre costat, però que sí que hem trobat a faltar el suport d'altres persones. Pensa que la Montse era una persona que portava una vida, diguéssim, social molt activa. Estava molt involucrada en el projecte, per exemple, del camp de golf de Torrebonica. Era un dels membres actius de la sessió Natura de la UES. Jo no sé si per què es va voler amagar molt el crim en el seu moment. Ens hem trobat molt sols. I jo crec que Sabadell no està conscient de que tenia un assassí, de que havia un assassí o assassins lliures en aquests moments. Doncs fa 19 anys l'assassí d'Helena Jubany està lliure, sí.
Per què ens parlaves ara d'aquesta sensació doncs que el jutge apuntava cap a les dones, no?, i que les mateixes proves que hi havien de cara a la teva germana i eren de cara a sentir la Iglesia. Hi ha algun motiu més enllà d'això pel que el jutge pogués optar per, diguéssim, empresonar la teva germana i no actuar contra sentir la Iglesia?
Nosaltres no sé si va haver algun tipus de corporatisme laboral, no ho sé. Paquem que ell creia que la Montse sabia alguna cosa i que fent pressió va anar pel més fràgil, el més dèbil. Potser ell va pensar que si la Montse sabia alguna cosa posant la presó i fent-li pressió parlaria i, pues clar, si la Montse no sabia res no podia parlar.
Quan dius corporativisme, a què et refereixes?
Estem parlant de que el principal imputat és un advocat. No sé si per aquest motiu el jutge no va voler anar i contra ell, és més, jo crec que la policia, el mateix policia que parla en el programa Crims, crec que també fa menció en aquest fet, no?
En aquest sentit, hi ha l'altre punt dels anònims, no? De les proves cal·ligràfiques. Heu pogut aportar noves llums sobre aquesta qüestió?
A veure, jo com t'he comentat, hi ha un equip d'experts treballant de forma altruista en el cas. Entre aquests experts tenim la sort que hi ha un equip de lingüístiques forenses, la doctora Caral i la Roser Jiménez, que han fet un treball sobre l'estudi dels anònims, han treballat de manera imparcial sobre aquests anònims i han arribat a la conclusió, doncs, de que l'autora dels anònims no és la Montse, cosa que nosaltres ja sabíem, que no era l'autora dels anònims.
I qui
aquest treball, de manera és un treball fet a consciència, és un estudi sobre els anònims que demostra que la Montse Careta no els va escriure.
Clar, parlaves ara del cas de la Montse i el cas de l'Anna, no? Totes dues, doncs, de la UES que entren a presó, no? Aquestes dues noies que ens explicaves. L'Anna surt bastant de pressa, no? La teva germana està més temps empresonada. Per què creus que es produeix aquest fet?
No, mira, la Montse va estar quasi bé 3 mesos. Anava a fer els 3 mesos quan es produeix el suïcidi, que per això nosaltres al principi també teníem dubtes de que fos un suïcidi, però el fet aquest, que la Montse ja estava a punt de sortir lliure, ja no tenien cap motiu per tenir-la a la presó. A veure, la Montse ja, en aquest cas, ja només els últims ja havia sortit, inclús les últimes pericials, ja demostraven que la Montse no era l'autora dels anònims, que era un dels motius pel que estava a presó. Aleshores ja només quedava l'àmbit geogràfic, que és que la Montse convivia al bloc continu, al lloc on apareix morta Helena Jubany. L'Anna Chegarida va sortir al cap de 3 mesos, tal com hauria estat, hauria fet la Montse.
Hauria estat el mateix procediment, per
sí,
tant.
Sí, sí, o sigui, al cap de 3 mesos ja no havíem d'allò per continuar a presó. És que no tenien res contra les dues noies. És més, nosaltres mai hem assenyalat l'Anna Chegarida. Nosaltres creiem que és una víctima més, com la Montse. Són dues víctimes dones. I és més, nosaltres creiem que el cas es té d'investigar des del punt de vista que es té de començar investigant des de que hi ha dues víctimes més, l'Anna i la Montse.
Uh-huh. Analitzant també els efectes que va tenir en totes dues, no? La Montse són evidència, l'Anna segur que també deuen ser, no?
A veure, és així. I a més, ja et dic, la Montse, si realment és un suïcidi, això sol ja demostra la seva innocència. No va poder aguantar més. Doncs tu t'imagines 3 mesos dintre d'una presó sent innocent, dient dia a dia jo sóc innocent, i que ja va arribar un moment que ja no va poder aguantar més la pressió d'estar dintre la presó.
Deies que el jutge potser esperava que digués alguna cosa, vol dir que en el temps que va estar a la presó van a declarar diverses ocasions o senzillament el jutge esperava que ell avisés de que volia dir alguna cosa?
No, disculpa, amb ella la van tancar allà dintre, va pensar que aniria madurant, que aniria anar-li fent la pressió, i és més, la Montse volia parlar amb el jutge en numeroses cartes, en numeroses cartes ella fa menció que ella vol comparèixer davant del jutge i dir la seva veritat. Però la seva veritat no la volia escoltar el jutge. La veritat passava perquè ella era innocent, i això crec que el jutge no ho volia escoltar.
Tu hi parlaves sovint?
Nosaltres des del primer moment vam estar parlant, ens vam dirigir en seu judicial a parlar amb aleshores el jutge que portava el cas. Sí, des del primer moment hi vam oferir la nostra col·laboració, li vam transmetre tot el que la Montse ens anava dient, però com t'he dit abans, no ens va voler mai escoltar.
Perquè no arribaven a haver-hi les reunions o perquè quan hi havia les reunions no escoltava el que li explicàveu?
A veure, nosaltres li vam dir que la Montse volia parlar amb ell. Només la va tornar a cridar una vegada, que va ser quan va haver una reconstrucció al pis de la Montse, que també va ser un moment que ens va permetre parlar amb ella a baix als calabossos de la seu judicial, i aleshores és l'única vegada que crec que se la va cridar de nou a declarar. Des de la primera declaració en què la Montse reitera una i altra vegada que ella no té explicació pels fets, no va ser tornada a declarar, citada a declarar en seu judicial.
I us queda aquesta recança, no?, de no haver pogut gestionar...
De que no haguessin escoltat a la Montse i tant. Ella mateixa ho diu, si em vés escoltat potser em vés mirat amb altres ulls, diu la Montse. Però realment nosaltres creiem que es va tancar en banda aquest jutge, escoltar-la, a que ella pogués expressar el que ella sentia, el que ella tenia de dir, i és la mateixa sensació que vam tenir nosaltres. Nosaltres li vam aportar material, per exemple, per fer proves cal·ligràfiques al principal imputat. Es va negar en banda. Nosaltres vam sol·licitar noves proves. Es va negar en banda. A tot el que nosaltres aportaven, t'estic parlant de fa 19 anys, i et dic, moltes de les proves que aportem ara són les mateixes que ja vam aportar fa 19 anys, i totes aquestes proves demostren la innocència de Montse. Per què no ens va escoltar? No ho sé. Esperem que ara se'ns escolti.
Amb tot aquest procés judicial que ara comença, que per desgràcia, i com passa en aquestes ocasions, pot ser un procediment també força llarg, però entenc que l'Antomeu, amb el màxim d'optimisme que pot ser en un cas com aquest, entenc, amb la situació familiar òbvia que teniu, no?
La sensació de que aquest cop aniran bé les coses,
sí.
Esperem que sí, sens dubte.
El procediment que s'està seguint fins ara us ho fa pensar? Si més no, que hi ha algunes diferències importants.
Sí, nosaltres hem pogut comprovar, a veure, que l'altre dia mateix, amb la meva compareixença, a mi ens va donar la sensació de que el jutge que portarà actualment el cas, doncs, aquest cop sí que ens escoltarà i que es farà. Jo crec que aquest cop es podrà fer justícia, esperem que sí.
Doncs, Imma Careta, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Doncs a vosaltres per escoltar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies doncs també per totes.
Només reiterar una vegada més això, que és molt important que apareixin nous testimonis. Hi ha uns testimonis que han permès la reapertura, però cal encara continuar doncs que la gent prengui consciència. Si algú, per mínim que sàpiga alguna cosa, ho pot fer, recordar-los, i que ho pot fer de manera anònima. Però sobretot que col·laborin, que és molt important doncs ajudar a esclarir els fets, arribar a la veritat, que necessitem arribar a la veritat, i sobretot que es faci justícia perquè l'assassí d'Helena Jubany resta lliure.
Doncs gràcies per haver-nos explicat a Ràdio Sabadell a la Imma Careta. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.